t'informam, t'entretenim i et fem companyia. Sintonitzes Ràdio Pollença, el 107.9 de l'FM, la teva ràdio local.
Bon dia, tribu! Fa 20 anys, un savi que venia de Japó a visitar Mallorca va dir que l'illa estava a una passa de la desertificació. Així ho confirmen avui els científics del clima. Però no ens donaran per vençudes. En aquest programa anirem a la recerca de gent, propostes, arbres i moviments que volen fer de Mallorca un gran bosc. Benvingudes i benvinguts a la tribu de l'Alzina. For the things that you need, with your lust and your greed, weighing down. Bon dia a tothom. Aquí ens atem aquest programa, aquest espai. Som en Ramon i na Cati. I bueno, ens atem avui la tribu de l'Alzina, com no podia ser d'una altra manera, i xerrarem d'osines i de glans. I és que ja ha arribat la tardor i amb ella han arribat els glans. O potser és al revés. La gla, que és aquell fruit tan antic i tan nutritiu, que per desgràcia, avui en dia només consumeixen els humans, els animals no humans, perquè encara no està de moda entre els humans. Però això no sempre ha estat així. Els nostres avantpassats coneixien molt bé aquest fruit. Ens ho demostren unes pintures rupestres que hi ha al jaciment postpaleolític de la Sàrria, València, on veien gent que tomben a glans, del que sabeu que són unes osines. També uns natius americans els consumien, fins fa molt poc, i feien farines, bueno, segurament encara en fan, farines, per cert, sense gluten, perquè les farines que se fan dels glans són sense gluten, fan cuinats, coques i moltes altres receptes. D'això ja també ja en parlem i us donarem més informació. A dia d'avui s'està tornant a emprar per a diferents productes. Hi ha com una espècie de moviment que està intentant recuperar una altra vegada el costum de consumir glans. Per exemple, a Càceres se fa una cervesa sense gluten, a Zarza de Granadilla. Després també la Universitat de Vigo ha patentat un torró fet de gla. O després també la Marcy Meyer, que fa tot tipus de productes amb glans. Ella és de Grècia i té un llibre que més tard vos recomanarem.
Acabado el servicio de carne, tendieron sobre las zaleas gran cantidad de bellotas avellanadas y juntamente pusieron un medio queso, más duro que si fuera hecho de argamasa. A nadie le era necesario, para alcanzar su ordinario sustento, tomar otro trabajo que alzar la mano y alcanzarle de las robustas encinas que liberalmente les estaban convidando con su dulce y sazonado fruto. Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, 1605.
Bueno, i veiem que Quixot i la gent del seu entorn coneixien també veus a glans. També, com a curiositat, volem compartir una paraula relativament nova, que és la balanocultura. Aquesta paraula, que crec que no, segur, que encara no compareix en els diccionaris, però que esperam que viatja per allí, perquè significarà que ja ho coneixem bé, va ser inventada per un americà de vers el segle passat. Prové du grec balanos, que vol dir aglà, i du llatí cultura, que vol dir cultiu o forma de vida. És a dir, la balanocultura fa referència a una societat que s'alimentava principalment de glans. I això és un poc de lo que volem xerrar avui, a veure quines possibilitats tenen uns glans aquí a Mallorca. Per això mos ho contarà bé en Joan Coy, que vam estar xerrant amb ell sobre usines i glans. I això és el que ens va contar.
A Mallorca també hi ha una certa cultura arrelada a la gla. No debades, aquesta illa és un dels pocs llocs del món on tenim varietats de glans i on s'empelten les usines per tenir glans dolços. Però això ens ho contarà millor en Joan Coy, que és membre de l'Associació de Varietats Locals de Mallorca i enginyer agrònom. Bona, Joan, i gràcies per venir.
Bona, Joan.
A vosaltres, gràcies per haver-me convidat.
T'agraden els glans?
Sí, és un gust que recorda petit de glans torrats i encara en robeig.
I això que hi havia, és a dir, el que vostre... Ton pare o ta mare en coïen o...?
No, però teníem finques allà on n'hi havia molts i en temps de matances, normalment, o la feina d'un salot petit era anar a plegar glans per després torrar.
Ah, sí.
Per torrar per menjar els humans, però no sí. Per...
I eren glans dolços o qualsevol tipus de glans?
Ara te desmuntaré ja la xerrada. Dolços no existeixen. Li dèiem glans dolços, però els glans no tenen sucre. Vale. Diu, són o més comestibles o menys comestibles per nosaltres.
Vale.
El problema de les glans és que tenen otanins. Otanins, la concentració de tanins marca que sigui més amarg o no sigui amarg. Més que amarg és un gust aquest que mos hermussa. Vale. Quan nosaltres dèiem una glans hermussa, si no és glans dolç, és que hermussa.
Vale.
Diu, això s'ho tenia. Diu, s'ha anat seleccionant a glans que tinguin pocs tanins.
Pocs tanins.
Perquè vale, siguin aptes per al consum humà.
Vale, vale. I vosaltres m'imagino que coïeu a glans amb pocs tanins. Si us atorreu això. O
sí, eren d'aquests dolços, que deia la gent dolços, que eren un parell d'usines seleccionades que tothom sabia a cada casa on són aquests que són bons per menjar.
D'això mos fa llana xerrar, que eren usines empaltades, no?
A Mallorca totes són empaltades, sí.
Sí, això és el que te volíem demanar. Quina relació hi ha de l'illa, de Mallorca, i les usines i els aglans?
Bé, l'usina forma part de la nostra... de la nostra muntanya. L'usina és una de les plantes no és endèmica, però que formen la nostra, no sé com se diu, està un bosc mediterrani d'usina. Per clar. Tant, diu, sempre hi ha hagut usines dins Mallorca. Segurament ja quan varen venir els primers humans, una de les primeres plantes que se varen trobar que els podia donar aliments era l'usina. Diu, per tant, aquí segurament ja hi va haver un interès en empaltar i fer-la més comestible en aquest.
I això, per exemple, com funciona? Que de sobte hi ha una usina que surt espontània, que és un poc més dolç, i dius, no m'acoi mudes d'aquesta? Perquè m'imagino que...
La selecció de varietats és així. Diu, bé, primer de tot, perquè ens centrem un poc, l'usina Stercosílex, dues subespècies, una la subespècie Ilex, que és la silvestre, i l'altra la subespècie Ballota, que és la que nosaltres hem domesticada, per dir-ho de qualsevol manera. A partir d'aquí, tots són varietats que hem anat empaltant damunt les silvestres. Com se fa una selecció? Primer de tot, espontàniament surt qualque usina que té menys tanins.
Vale.
L'humà ha anat provant tots els anys, imagina't si n'ha hagut de provar molt, si n'ha trobat un, que diu, és aquest menys menjativo que tots els altres, i doncs ja mudes d'aquest. Diu, així van anar sortint les varietats de glans dolços.
Que això mateix, el que tu dius, no? Que per empaltar usines primer els has d'haver de provar. És una mostra mateixa de que la gent, en certa manera, provava els glans, no? I anava provant d'aquí i d'allà i anava menjant un poc.
Jo no he trobat cap referència, però estic segur que dins la cultura els glans formava part de la cultura culinària de l'home, d'aquí del Mediterrani. De fet, hi ha altres cultures que encara és encara el base. Se menja, sobretot a Nord-Amèrica hi ha tribus índies que mengen la glà de roure, perquè no tenen usina, tenen clar. Roure, que és molta prescuda, i també han anat seleccionant qui són més grossos i els menys tanins per poder menjar. I fins a Àsia també s'està consumint farina de gla.
Sí, ara després mos explicaràs això d'Àsia, que mos parlem bastant curiós. Però, per què creus que han perdut aquesta popularitat que potser podien tenir us a glans?
Hi ha un poc de prejudici, no? Igual que la llarroba, que molta gent ara està de moda la llarroba, però molta gent no vol menjar llarroba.
Fins fa poc.
Jo li dono més la culpa, diu, mira, vivim dins una societat molt globalitzada i mos atreu molt. Lo que és de fora, en canvi, despreciem lo que és de prop. Diu, si ara els glans s'haguessin posat de moda i els emmordullessin d'Austràlia, segurament aquí se consumiria farina de gla. Però quan és una cosa que sempre ens ha acompanyat, no li donem importància. Eh? I moltes vegades ens passa això.
I això també fa que al final se perdi, quan passen diverses generacions, fa que se perdi totalment, no?
Exacte, se perden. El problema de les varietats locals és dos. Primer de tot, que perdem les varietats perquè se moren els arbres i si no els multipliques se perd. I després, sobretot, també, que se mor la gent que en sabia tota la cultura que envolta. Una varietat local no és res si no hi ha una cultura que l'envolta en aquesta varietat. Com s'ha d'empaltar, com s'ha de... Per què és bona aquesta varietat, eh? Diu, tot això, diu, necessites uns coneixements que s'estan perdint completament.
Clar, tot això com que té molta importància ara en aquest moment de tema climàtic i això, no? I tema de tornar una mica a la local, a l'alimentació més propera...
Ara, de fet, molta de gent s'ha destapat una altra vegada les varietats locals per aquest problema, eh? Diu, molt, diu, dins el cas més extrem és dins la vinya. Diu, la vinya ara estan locos cercant varietats locals adaptades perquè veuen que el canvi climàtic, les varietats comercials que havien sembrat no funcionen. Diu, i se n'han de tornar d'aquelles que hi havia aquí, quina és la que s'adapta millor.
La que s'adapta millor al clima.
Exacte.
Clar, sí, un poc, entre altres raons, aquest programa de l'idea de dir, ostres, tu creus que la gla podria ser un aliment a tenir en compte en aquell moment?
Jo ja només... Mira, quan llegeixes un poquet, jo per formació i després per hobby, m'ha agradat molt, llegeixes un poquet un llibre sentits i tu veus que l'alimentació humana fa un... A l'edat mitja, romana, totes les... Era molt més rica, no vol dir l'àrab, era molt més rica que ara. Ara mos pensam que vivim dins una societat, eh, que ho tenim de tot, i quan t'analitzes de què mos alimentam, la llista és curtíssima. De vora les altres societats que mos han precedit. Diu, i això és una llàstima a nosaltres. Diu, com més coses tinguis, com un ventall sigui més gros per alimentar-te, molt millor.
Clar, perquè al final la gent s'alimenta del que hi ha en el supermercat.
Exacte.
I si no coneixes plantes, si no coneixes...
Hi ha dues coses. Hi ha, primer de tot, el que hi ha en el supermercat i després hi ha el fet diferenciador. Dins el supermercat és molt mal de fer vendre segon què. En canvi, el primer que posi, el millor, una farina de gla, que tingui un pot d'èxit, doncs tindrà molt d'èxit. Perquè té, la gent cerca això, diu, una cosa que diferencia de l'altre, de la resta.
Clar. Fins i tot això és afegir un producte més que tenim tan a prop i tan a l'edat. Jo va ser arrel, no fa molt, jo conec els aglans dolces, he de dir, les orines dolces, va ser un amic, en tenia una cassella i provàvem. La veritat és que aquelles dolces no ho són, n'he provat de millors. I sobretot també de la feina de l'associació de varietats locals, que vaig veure que en teníeu i vaig dir, ostres, no m'ho provaré un poc això.
Nosaltres fa 2 anys vàrem fer una prospecció per veure menys que trobàvem, perquè tothom coneixia Gran Dolços, però no sabíem qui hi havia i qui no hi havia. I vàrem fer una prospecció i vàrem detectar 15 varietats diferents.
15 varietats diferents a Mallorca?
A Mallorca.
15 varietats d'usines?
Sí. D'aquestes 15, per desgràcia, moltes ja han perdut un nom, diu, veiem que són diferents, però no saben ni què se diuen ni res. Diu, i segurament això és una punta d'iceberg. Ara en guany, fent compte, fent una altra un poc més profunda, veurement que mos trobarem. Dins la zona de Pollença, jo la vaig fer un poquet per damunt i vaig trobar Per Andreu, una varietat que se diu Per Andreu, una que se diu Campaneta, i una que se diu Castanyera. Diu, aquestes tres, i dues més que no he pogut identificar encara un nom, però després fent sinonímies i mirant a veure menys que som i que no som. Tot sigui dit que també castanyeres n'hi ha moltes, però jo crec que era la manera de dir que era un aglà dolç, a lo millor, saps? Que s'apareixia una castanya, mira, l'usina castanyera. Però n'hi havia unes que els s'han classificades com a castanyeres.
No. I aquesta vol dir, per exemple, aquesta castanyera era dolç entre cometes?
Aquestes, totes aquestes són bastant dolces. Diu, tenen molt pot de nins.
Diu, és a dir, s'assemblaria bastant al que és una castanya.
S'assembla molt a una... Exacte.
És a dir, que és una castanya que poden tenir aquí, no?
Sí,
un tipus de castanya. I ara què dius això de prospeccions i tal? Anem, com s'organitza una prospecció? I com dius, ja aniré a aquesta finca o m'han dit que aquí de sa hi ha una usina que fa glandosos? Com funciona això?
Bé, això també igual, hauria d'explicar el que és l'associació de veritat locals, no? Per entendre una mica el que estan fent, que és molt interessant.
L'associació de veritat és una associació que vam fer l'any que ve farà 20 anys.
Ah, 20 anys?
Estarem de celebració. Ens vam ajuntar un parell d'entusiastes de les veritats i vam veure que s'estaven perdent a marxes forçades i vam començar a fer-hi feina. Hi havia gent que estava molt especialitzada en un cultiu i altres que era un poquet de tot. I hem anat fent any darrere any diferents campanyes. Diu, ara estem en los seglans, però en el mateix temps tenim un projecte de multiplicació que reproduïm moltes si venem sobre de veritats i té molt, molt d'èxit. Estem molt contents perquè depèn de ser segons quina veritat ara veiem que la poses en un mercat i la gent compra llavors.
De fet, aquestes llavors les podem trobar aquí a Pollença. Exacte. A la cooperativa.
Exacte. El punt de venda d'aquí de Pollença és a la cooperativa. Tenim un estat. Però n'hem fet les altres. En vam fer una damunt blats. Blats ja en vam trobar molt pocs, però el que vam fer va ser que ens vam posar en contacte amb el bany de germoplasma de Madrid i li vam demanar que ens enviés les mostres de tots els blats que havien conservat el 250 d'aquí de Mallorca. I ens van enviar, crec que eren de 7 o de 8 varietats diferents. Però clar, quan el bany t'envia una grapadeta, no sé si són 50, no arribava a 100 grans. Has d'anar multiplicant. Puc dir que a Pollença, per exemple, d'aquestes de 7, una l'hem multiplicat a Pollença, la vam multiplicar un tio meu, en Tomeu de Can Cosset, o blat d'Alemanya, i ja en té quantitats. Que si com un vol, diu ja està en producció, ja està completament recuperada aquesta
veritat. Interessant. I això, quan feis una prospecció, anem a veure membria locals, com funciona, com ho feis això?
No, bé, primer de tot, la centram en una cosa o en l'altra. Ara, a glans, que és el que hem posat, mort dividint l'illa, persones, i després vas amb molt de contactes. Clar, jo faig feina en el sector agrari, coneixes molta gent del sector agrari, i vas demanant. I un t'envia l'altre, i l'altre t'envia l'altre, i l'altre t'envia, i al final la llista d'usines dolces que ha sortit a Pollença, pues, em vaig fer una quinta part de les que m'havien coades. Ara en guany faré l'altra que queda i cada vegada me'n van sortint més.
Clar. Jolín, que interessant. Bueno, també convidàvem els oients que si tenen qualsevol usina de glans dolços que mos ho facin saber.
Sí, sobretot mos interessa si tenen un poc d'història, si aquesta veritat ha conservat un nom i si té un poc d'història aquesta veritat.
I d'allò sabeu, si teniu qualsevol usina que tingui aquesta història, aquesta cultura, mos feis arribar la informació a nosaltres o directament a l'associació de varietats locals que podeu trobar per internet.
Sí, que també seria interessant dir que mos podem fer socis de l'associació de varietats locals, no? Perquè és una manera de col·laborar en tot aquest patrimoni que se part molt aviat, no? Perquè has dit que 250 vareu demanar a Madrid la...
En un bany de germoplasma, els blats que s'havien recollits.
Vol dir que en 50 anys s'havien perdut tots aquests blats o s'estaven a punt de perdre?
Aquests estaven ja... Aquí ja no els trobàvem.
Aquí ja no els trobàvem.
Aquí s'havien conservat un parell, hi havia... O Xeixa s'havia conservat, Blanc Mort s'havia conservat, Geronzona s'havia conservat, havien conservat un parell d'antics, diu, però la gran majoria s'havien perdut completament. Aquí ja no hi havia ningú que els sembrés.
Això ha estat aquest segle XX, no? Que han anat desapareixent les veritats
sí, sobretot l'entrada d'híbrids, clar, era molt, molt, era molt tentador, eren molt productives de vora les altres, diu, ara se n'han donat compte que a vegades no t'interessa que sigui tan productiva, t'interessa que sigui més constant, diu, que no li hagi de donar tant de menjar per produir, diu, i avui en dia que els inputs són molt, molt cars, diu, s'està tornant molt, molt a les varietats locals.
Clar. I tornant un segon a això dels alans, que abans mos has comentat que vosaltres a l'associació havíeu fins i tot rebut un missatge, no?, des de Corea.
Des de Corea del Sud, exacte.
Que bé, com és això?
Que internet fa... ajuda molt, però fa com a por. I tot, eh? Diu... I havien llegit un article de nostra prospecció i mos demanaven a veure menys si hi havia farina disponible d'uns aglans de Mallorca. El Sivan va explicar que així com de castanya se feien molta, encara hi havia molt de consum, de glaç s'havia perdut el consum i ja no se'n feien farines, i que estàvem fent una prospecció per veure quina seria interessant fer farina. Diu, la idea és fer la prospecció, mirar després, analitzar les que vegem més interessant, i a lo millor qualcuna d'aquestes començar a fer farina, per posar farina.
I això vol dir que ells tenen una demanda?
Després, cercant un poquet, vaig dir, com dimonis m'ho demanen això? I sabeu que a Corea està molt de moda les farines de glans i fins i tot en fan gelats. Diu, ara, diu, per fer gelat.
Sí. Sí. Gelat de gla, a la millor un dia el preparem, oi, d'aquí fa.
Podria ser molt interessant. Sí. A l'associació locals, ara si tenim un oient ara, per exemple, que diu, ostres, això a les usines de glàndols, jo em vull provar, em vull posar que nostre. Què pot fer? És a dir...
En Guaymosem, bé, hi ha ara uns companys de Catalunya que han posat un viver en marxa de que produeixen usina de glàndols. Nosaltres, el que hem fet ha estat ara, enguany, començant també a fer un projecte i volem multiplicar usina. Començarem amb poques per nosaltres són unes 300, diu. I per veure com va. L'únic és que ara encara està en fase de que estem decidint quina varietat multiplicarem, perquè les 15 no la podrem multiplicar. Diu, veurem quina d'aquestes...
Una o dues,
fareu. Sí.
Però després els voleu comercialitzar, no? Com les llavors...
Exacte, l'idea és després comercialitzar.
I creus que això tindrà resposta? Vull dir, creus que la gent voldrà... Hi ha demanda d'usines empaltades?
Hi ha de totes les varietats, tant de fruiters, estem cansats, de que mos demanen on poden aconseguir fruiters. Un senyor que té dins l'agricultura a les illes han de distingir una part que és professional,
sí,
però la gran majoria d'agricultura a les illes no és professional, és de hobby de la gent que té uns altres ingressos i té una finca i vol sembrar. Clar, en aquest senyor que vol sembrar, que vol fer una plantació per tenir fruita per menjar, no li interessa l'híbrida d'aquella poma que fa unes pomes molt guapes, molt grosses, però després no tenen gust de res. Aquell senyor que vol és tenir una poma gustosa i que sigui seva.
Clar.
I passar gust encara que en facin menys. Perquè tamateix li sobraran. Uh-huh. I en los aglans segurament mos passarà el mateix. Diu, molta gent segurament tindrà il·lusió en tenir una usina de gladols, després coirà. O no coirà, o coirà una grapada de glans, o no en coirà cap,
però no en coserà llarg,
exacte, i l'haurem mantingut en aquesta varietat.
Per ell, però que venguin després, perquè jo l'usina que he provat ara l'any passat, per exemple, perquè ara en guany en recordam, que aquí cosa de 3 setmanes, no? Ja,
sí, així que m'ho haurem de posar.
M'ho haurem de posar coïna. Però recordant que, clar, allà seran d'usines empaltades, però jo les que he vist són usines centenàries. És a dir, vol dir que fa segles que qualcú va empaltar aquella usina i ja no en poden lleudir.
L'usina dels arbres viu més de 1.000 anys, pot viure una usina. Diu, aquestes empaltades, qualcuna... Bé, sempre un arbre empaltat viu menys que el silvestre. Això, diu, sempre... Quan el domestiquem, perd. Diu, però... han de fer la tira d'anys que estan empaltades.
Sí, que entre un parell de persones no l'arriben a per què.
Aquí a Pollença està curiós perquè dins la prospecció vaig localitzar un parell de redols que ja no eren lo més típiques usines sueltes a les finques. Però dins Pollença vaig trobar un parell de redols que era tot l'usinat que estava empaltat.
Sí,
tot
l'usinat.
Un redol de...
Ostres. Haurem d'anar recollint un parell. Val,
que interessant i... tot això.
Sí, molt interessant i amb ganes de continuar explorant ara que arriba l'època i provar diferents aglans i veurem com va endavant aquesta prospecció vostra i amb ganes de l'any que ve, si se pot, pues, comprar una qualcuna i sembla la que nostra. De moment, sí, recordant també que aquest viver que ha dit en Joan se diuen Balanotris. I són, no sé si són de Tarragona.
Tarragona són, sí.
Beníssim. No sé si vols afegir quatre coses, Joan.
No, vàrem intentar, són una gent, han col·laborat molt amb nosaltres, han fet un parell de cursets a través de l'Associació de Varietats, han fet un parell de cursets d'empelt d'usina, que ha tingut molt d'èxit, i varen venir aquests joves de Tarragona, a donar-lo, diu, han col·laborat moltíssim amb ells i ells amb nosaltres. La llàstima és que ara amb lo de la xilella no podem exportar mudes d'aquí cap a de fora perquè els havien compromès a reproduir.
Ah,
es diu, usines nostres, perquè lo interessant d'aquí és que siguin les varietats que hem tingut aquí.
Clar, 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 clar. Bueno, anem si vosaltres quan ho relleu i feis aquesta feina aviat.
I doncs res, moltes gràcies, Joan. Molt interessant tot el que ens has contat.
Sí, i... un altre dia continuarem profunditzant en la societat d'obrir locals i altres arbres de... i varietat que fruiters i hortícoles que ens interessen bastant.
Perfecte.
Vinga, fins aviat, Joan.
Gràcies.
Que sos braços aixeca moridor per beneir estàtica sa llarga descendència. Així alçava ses branques d'antilla corpulència damunt les grans usines del bosc, l'arbre major. Tal me sembrà aquell arbre que amb màgica remor dels segles que aquí foren me deia l'existència, com si de la nostra illa guardàs la consciència, com si dugués per saba la sang de l'avió. Baix d'aquella ampla soia, més vella que la història, mon front en primavera va somiar la glòria de fer l'excels poema del poble mallorquí. I avui, que a mitjan vida retorna a tal paratge, no hi trob ja l'arbre mític, que hi hagué, i el gran bosquatge, un buit ple d'enyorances, s'eixample ja per mi. La gran alzina de Mossa, de Miquel Costa i Llobera.
I és que el nostre estimat Costa no només va fer un poema en Upi de Formentor. Aquesta alzina de Mossa ben bé podia ser una musa per a poeta. Ens conta l'arxiduc a la seva obra Di Balearen, l'arxiduc Lluís Salvador, esclar, que aquest arbre, mig mort, ja estava fa 100 anys, per tant, per desgràcia ja no el poden visitar, tenia un perímetre de 9 metres. Té una litografia sobre aquest exemplar monumental que podeu veure per internet. Tenint en compte que l'alzina actual més gran d'Espanya se creu que és la Terrona, a Càceres, en 100 metres i 75 centímetres de perímetre, aquesta de Mossa devia ser impressionant. Tot sigui dit, encara en queda qualcuna de grossa aquí a Mallorca d'usina. I posarem un exemple, que és la que creiem que és la més grossa que podem trobar aquí, que és l'usina de les Truges. Truges, que segurament qualcú dels oients hagi visitat. Jo hi vaig anar l'any passat, o fa 2 anys. Va ser un plaer, un espectacle, veure aquesta usina, que fa 6 metres de perímetre, és enorme. La poden trobar de vora les cases del Canelleta, per un terme municipal d'Escorca. I té una capçada de 22 metres de diàmetre i 19 metres d'alçària. És recomanable la seva visita. Té un tronc que és buit de dins fins i tot s'hi pot entrar, però recordeu-ho sempre de manera super respectuosa. I continuem amb els llibres, que aquest espai sempre mirarem de què valor amb un parell de recomanacions de llibres que, tot sigui dit, no els han llegit tots, però alguns sí, i els volen recomanar. El primer, que abans na Katia ha citat, és Eating Acorns, de na Mercy Meyer, que és aquesta dona de Grècia. Allà trobareu un munt de recetes.
Aquest títol, perdona Ramon, aquest títol vol dir menjant a glans, no? Traduït?
Exacte, traduït. Acorns són a glans en anglès, eh? Menjant a glans. Tant sigui de com ha dit abans en Joan de Roure, o d'Usina, o fins i tot d'Usina Sorera, el Cornoque. I tenim aquest llibre que encara, és a dir, el poden comprar, és bastant recent, el trobareu per internet. Després tenim En el corazón del bosque, de na Jean Hegland, que és més un tipus novel·la, que no va sobre usines i aglans, però sí que hi tenen a qualsevol moment cert protagonisme. Bastant interessant, sobretot per el temps que corren ara. Després, un altre llibre bastant recent, no estic segur si és de Vesu 2018, és d'en Jesús Izco Sevillano, del qual han trobat informació interessant. És Robles, hombres y dioses, usos y visión simbólica de las Quercus en Europa. També el podeu trobar, tot i que aquest no és a la biblioteca. I per acabar, un altre llibre per aquells que ara aquesta tardor s'animin a recollir un parell de glans i vulguin preparar qualsevol recepta. Tenim Acorns and Eat Them, a How to Vegetarian Acorn Cookbook. Per desgràcia, les receptes encara... Bé, aquest llibre són en anglès, en castellà o català no n'han trobat, però potser qualsevol cuiner o cuinera s'animarà a escriure-ho en català de les receptes que poden fer per aquí. Aquesta dona, na Sullen Ocean, ha explorat els aglans des de 1970, és a dir, fa 40 anys, del 1979. I entre les receptes que poden trobar hi ha una tarta de formatge i aglans i una enxilada d'aglans. És a dir, espectacle. Em fa moltes ganes per veure-ho. Tu, Cati?
Sí, i també el que remarcàvem abans, que la farina de gla no té gluten. O sigui que, damunt, és un valor afegit.
Exacte, per celíacs. Exacte. Si qualcú, abans de que va, ens agradaria dir que si qualcú s'anima a cuinar qualsevol coseta i a mostrar-nos per les xarxes, o fer-nos arribar qualsevol coqueta de gla, això seria fantàstic, o qualsevol lleieta, o vol compartir qualsevol recepta, o que n'ha menjat i mos ho vol compartir, o que té una usina de glan dolços, com hem dit abans, en certa història, mos pot contactar per mail a latribudelalzina@gmail.com. També ben aviat seran per les xarxes, per Instagram o Facebook, o alguna d'aquestes, ja mos podreu trobar. I res, acabem amb una cançoneta que es diu Dirty Ponds.
Jumping up and down the floor, my hair is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy.
Que un menjar d'un valor tan genuí sigui menys preuat per la nostra gent és un exemple de la reticència de l'home blanc a vestir-se de fonts de subsistència utilitzades d'antic pels indis nadius americans. Sembla que preferim cultius que requereixen una laboriosa preparació del sòl, seguida d'una plantació i cultius costosos, en lloc d'aquells proveïts de franc per la natura generosa. La gla, una font d'alimentació oblidada, Hart Merriam, publicat al National Geographic, 1908.
They used to sing about the birds and the bees.
I això és tot per avui, tribu. Esperant que vos hagi agradat i mos veiem aquí dues setmanetes a la mateixa hora, a les 12:10.
Mos veiem aviat.
Adeu.
Adeu. The birds, they got help from below, from dirty ponds.
Sí, encara hi som a temps. Només et deman fer un petit esforç. Si ets dels qui fumen al carrer o al costat d'un establiment, no tiris les llosques a terra ni a l'embornat de les pluvials. Demana un cendrer o cerca la paperera més propera.